de Barcelona. Doncs bé, hi ha diversos informes encarregats per aquest ajuntament que alerten que el Delta del Llobregat i els espais naturals propers a l'aeroport estan, diguem-ho d'aquesta manera, a l'UCI. Denuncien que hi ha compensacions pendents de quan es va fer l'última ampliació de l'aeroport del Prat. Estem parlant de l'any 2002, que no es van pagar, i demanen mesures de protecció urgents per el ja famós espai de la Ricarda. Perquè ens ho detalli i ens posi el dia de tota aquesta qüestió, podem saludar aquest matí en Joan Herrera, que és director de l'Àrea d'Acció Ambiental i Energia de l'Ajuntament del Prat de Llobregat. Senyor Herrera, com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Si jo li demano a aquesta hora si vostè ja dona per morta i enterrada la reforma, l'ampliació de l'aeroport del Prat, què em dirà? Que sí o que no?
Home, a mi el sentit comú em diria que sí, però t'has de respondre que no, perquè ja saps que el sentit comú no és sempre el que s'imposa. I et dic el sentit comú perquè tinc la impressió que és una proposta feta sense una anàlisi de dades profund. Ja no parlo dels espais protegits, parlo que amb un informe que tenim, no, de controladors aeris, ens expliquen que només un de cada 5 white bodies intercontinentals es peguen per la pista llarga, que l'evolució del tràfic aeri i dels avions intercontinentals és cada cop necessita menys pista, i que, de fet, si superés com Heathrow, que permet l'aterratge i l'enlairament en distàncies de 2 milles entre avió i avió, aquest creixement que diuen que és imprescindible no seria necessari si és que realment volem créixer, cosa que és discutible en un escenari de canvi climàtic, però posem per cas que volguéssim créixer, doncs aquesta ampliació de pistes no seria necessari, aquesta ampliació per incrementar el nombre de passatgers i de vols.
Per tant, hi ha marge amb l'actual aeroport, si es volgués, perquè hi hagués més tràfic, més enllà que ens poguéssim plantejar després si pel medi ambient això és saludable o no?
El que ens diuen els informes és que el marge existeix, però que segurament la principal limitació es troba en les terminals actuals. Les terminals actuals poden encabir actualment uns 55 milions de passatgers. Si es volgués anar més enllà, es tracta de millorar sistemes d'enlairament i d'aterratge i probablement sí, això sí, fer una nova terminal. L'altra cosa és si ho desitgem o no i si és realista pensar que en aquest escenari post-Covid, que per desgràcia durarà més del que pensem, aquesta recuperació dels vols es produirà d'immediat. Si això més li sumes que la Comissió Europea d'aquí poc ha anunciat que plantejarà al sector de l'aviació que els avions vagin amb un percentatge molt elevat amb querosè ambiental, amb querosè d'origen vegetal, això encairà els preus dels vols i és evident que en aquest escenari un aeroport low cost com és l'aeroport del Prat Barcelona doncs no té el recorregut que Aena diuen que tindrà.
A no ser que es fes aquesta inversió en aquesta tercera terminal, per exemple, i s'apostés per un model diferent.
Bé, jo crec que el que té sentit és tenim dos aeroports infrautilitzats, que Reus i Girona, amb una inversió relativament petita d'entorn als 200 milions, posant estacions a Reus i Girona, es podria permetre precisament que des d'aquests aeroports es desplacés cap a altres parts del país, no? amb una certa rapidesa, en mitja hora estaries a Barcelona, i podríem fer el que fan a molts països, que és que determinats tipus de vols no t'estan aterrant ni enlairant-se en l'aeroport principal. Aquest és el cas de Heathrow. Molts avions, si tu vas a Londres de cap de setmana, no té res a Heathrow, te'n vas a Gatwick, a Luton o a tants d'altres. I això és perquè hi ha una política de slots que fa que els determinats vols no aterrin ni a Heathrow, sinó que vagin a Gatwick. Per cert, Gatwick, que opera amb una pista i que té passatgers d'entorn als 50 milions a l'any, prop del que va arribar a Barcelona el 2018.
En tot cas, si s'hagués de tirar endavant una ampliació de l'aeroport que impliqués que la Comissió Europea s'hagués de pronunciar sobre la zona protegida, vostè en un article al Crític, el dia 5 d'octubre, explicava que la Comissió Europea, de fet, ha obert un expedient d'infracció a Espanya per la degradació de la zona del delta del Llobregat, concretament a la zona on hi ha l'aeroport, per la qüestió que bàsicament hi han desaparegut pràcticament el 60% de les aus perquè hi falta aigua, sí. I perquè no s'hi ha arribat a fer mai un corredor biològic que en principi, fruit de l'acord de la darrera ampliació de l'aeroport, s'hauria d'haver construït.
Nosaltres el que, a veure, això està per veure, no? Si haguéssim tirat endavant la proposta d'ampliació, què succeiria? Però la impressió que tenim des de l'Ajuntament i més després d'haver fet aquest encàrrec d'informes que teníem previst enviar-los a la Comissió Europea, a la vicepresidenta Teresa Rivera i a la consellera Teresa Jordà, és que difícilment la Comissió Europea hagués autoritzat aquesta ampliació per una raó molt simple, perquè hi ha una carta d'advertiment. I aquesta carta d'advertiment el que diu és, 1, que no s'han complert totes les compensacions ambientals. És molt difícil que et donin un permís per ampliar quan no has complert les compensacions ambientals del 2002. I 2, que les compensacions ambientals que s'han complert no han complert la funció que estava establerta. La comissió acredita que hi ha un retrocés del 60%, no?, del nombre d'espècies d'aus, no?, en l'entorn. I, a més, diu que moltes compensacions ambientals no s'han fet, entre elles el corredor biològic que hauria d'unir Ricarda i Remolà, que són les dues masses d'aigua, els dos estanys, grans estanys, que hi ha al Delta. Què ens hem trobat, a més, pel camí? El que ens trobem és que algunes intervencions, a més, han accelerat la degradació de l'espai. Poso un exemple. La Terminal 1, quan es va construir, el mode constructiu ha afectat clarament a la qualitat de l'aigua de l'aqüífer superficial, fent que la salinitat en aquest aqüífer superficial sota de la Terminal 1 sigui superior a la del mar. I, a més, ens trobem en que les aportacions d'aigua que es van establir la dia, en aquest cas a la Ricarda, de 0,3 hectòmetres cúbics any, AENA només ho ha complert un any, però és que tenim informes de Quadeelle, que és, diguem, la institució que més coneix els aqüífers del delta del Llobregat, dir-te que els aqüífers, a més, no és un caprici, és a dir, l'aqüífer és la principal reserva d'aigua de l'àrea metropolitana. Doncs el que explica precisament és que l'aportació d'aigua és insuficient, que hauria de ser 3 vegades més, i que, clar, la Ricarda no acaba de funcionar perquè AENA està mantenint l'aqüífer superficial deprimit mig metre perquè no afecti en l'ondulació de pistes, però, clar, això ho fan sense afegir més aigua a la Ricarda perquè, òbviament, aquest manteniment de l'aqüífer superficial el que fa és deprimir la massa d'aigua i el procés d'atròfia. Dit d'una altra manera, el que ens trobem amb uns espais naturals que són la principal infraestructura verda de l'àrea metropolitana, el lloc on hi ha més reserva de biodiversitat, sens dubte, de l'àrea metropolitana, però que estan a la UCI, i estan a la UCI des de fa un temps. Aleshores, quan tu has degradat l'espai perquè no has complert les compensacions ambientals o perquè aquestes no estaven ben valorades, és molt difícil pensar que la comissió, en aquest context, t'acabés autoritzant el dessecar, en aquest cas, el principal estany d'aigua, la principal massa d'aigua que hi ha al delta del Llobregat.
En relació amb aquests incompliments, des de l'Ajuntament heu demanat que hi hagi una reposició, és a dir, que es pagui allò que no s'hagi pagat d'una banda i que s'aboqui l'aigua que s'hauria d'estar abocant?
Nosaltres hem demanat dues coses, que es faci allò que no s'ha fet. Aquí també hi ha altres administracions, és a dir, Aigües Ter Llobregat ha de fer una reposició de sorra en compliment d'una declaració d'impacte ambiental que no ha fet. Altres, la Generalitat hauria de fer un pla especial que no ha fet. Per tant, hem dit, facis allò que va dir la declaració d'impacte ambiental de fa 20 anys i no s'ha complert. Però, en segon lloc, hem dit que es faci una auditoria ambiental. I una auditoria ambiental no només per determinar allò que no s'ha fet, sinó per posar de manifest allò que va dir que es faria i que jugaria una funció ambiental positiva i que no ha complert les expectatives, potser perquè estava mal feta, no es va valorar prou, pel que sigui. El que entenem és que cal una auditoria ambiental perquè, dit d'una altra manera, hi ha molts espais com el delta del Llobregat, o hi ha diferents espais a Catalunya, el delta de l'Ebre, els aiguamolls de l'Empordà, però cap d'ells està en una zona tan densa. I, per tant, el tenir reserves de biodiversitat, no?, com són els aiguamolls, que són, és a dir, és allò que té més biodiversitat, no?, en el medi natural, enmig de l'àrea metropolitana, té un valor extraordinari. I és responsabilitat de totes les administracions garantir que aquests valors es respecten i es protegeixen. I, per tant, creiem, 1, que es compleixin amb les compensacions ambientals no complertes, però 2, que es faci una auditoria ambiental per establir mesures que permetin que l'espai es recuperi d'aquest estat de retrocés en què està des de fa més de 20 anys.
Una de les coses que passa aquest cap de setmana és que comença a Glasgow aquesta cimera pel clima, en la qual s'han d'abordar quins són els reptes, diguem-ne, que s'han d'afrontar des del punt de vista dels països per intentar complir, evidentment, amb els acords de París del 2015, però fins i tot més enllà, no? És a dir, com s'ha de treballar perquè des del punt de vista de les administracions s'ajudi en aquest sentit de la sostenibilitat. Hi ha un repte per molts ajuntaments, de fet per tots els ajuntaments de ciutats grans, com és el cas del Prat, per tal de millorar la sostenibilitat, començant per les vivendes. Aquest és un repte majúscul per a molts ajuntaments i per molts veïns, aconseguir aquesta transformació perquè els propis edificis allà on vivim siguin més sostenibles?
Sens dubte. Tot i que en clima mediterrani, i ara t'explicaré el que estem plantejant en matèria d'habitatges, en clima mediterrani el principal consum energètic és mobilitat. És a dir, hi ha un estudi de Deloitte del 2018 que explica com a Sevilla, Barcelona, no? El principal consum energètic és mobilitat. Per tant, el que hem d'encarar és un canvi de mobilitat profund, amb aposta pel transport públic, per la bicicleta, per la mobilitat elèctrica compartida, més que per la mobilitat elèctrica individual. I aquest és el primer repte. El segon, sens dubte, és la rehabilitació energètica d'edificis. I, a més, nosaltres ens trobem, en arreu del país tenim un parc d'habitatges força antic. I la transició energètica, a vegades diuen que no és intensiva en mà d'obra, però on sí que genera molta ocupació és en rehabilitació. I, a més, l'avantatge que tenim és que amb la rehabilitació energètica podem finançar la rehabilitació a partir dels estalvis energètics que aconseguim. Una llar que té un consum energètic, gas i electricitat de 150 euros al mes pot reduir a la meitat, i això tenim càlculs fets, el seu consum energètic i amb el 75% restant finançar la rehabilitació. Què ens calen? Eines. Jo crec que al Prat estem preparant tot un paquet de mesures. Un, per facilitar el crèdit per a les famílies que ho vulguin fer. Dos, per donar línies d'ajuts a aquells que a vegades no poden ni pagar el rebut de la llum. I tres, per mesures fiscals que incentivin precisament aquesta rehabilitació. Però jo et diria que això cal que s'assumi dues cultures que són diferents, la cultura del sector de la construcció i la cultura del sector energètic, per garantir que dels estalvis energètics, no, es pot finançar precisament aquesta rehabilitació. Aquest és un dels grans reptes que tenim, i si som capaços d'aprofitar bé els fons Next Generation, que permetran, es preveu, un finançament de la rehabilitació del 50%, el que hauria de suposar això és un canvi dràstic i a millor del nostre parc d'habitatges, no només per millorar l'eficiència energètica dels edificis, sinó per millorar l'habitabilitat, el confort, la vida dintre dels edificis, garantint en definitiva un millor funcionament energètic. I això, per descomptat, sumant autoconsum, perquè el marc normatiu ens ho permet, i perquè cal recordar-ho, no? El tòpic aquest de les renovables són molt cares. No és veritat. El quilowatt més barat ara mateix és el renovable, i més encara quan el fas d'autoconsum, que no has de pagar el 60% de la factura que deriva de càrrecs i peatges.
Ara deia vostè que el quilowatt més barat és l'ecològic. El problema és que, tal com es paga l'energia a dia d'avui, tot s'acaba pagant com la més cara. I ara mateix les energies brutes, diguem-ne, ens estan fent pagar bous i esquelles per tot tipus d'energia produïda.
Sí, perquè jo crec que aquest és l'altre debat. És a dir, Europa, la Unió Europea no es pot mantenir amb un model de fixació de preus que és inacceptable per una plata, no? Perquè no pot ser, en definitiva, que el gas estigui fent pagant l'electricitat cara a tota la producció. Ara, més enllà del que succeeixi a Europa, el que jo trasllado és, si tu et fas l'autoconsum, no cal que estigui a la teva teulada, pot estar en un radi de 500 metres, pot estar en una escola,